El títol d'una que la exposició d'avui realment és el barroc en aspecte polític i en aspecte literari. I s'ha entrat una mica en dos temes, la guerra de separació del 1640 al 52 i la part literària, la figura de Baltasar Gracián. Per tant, gràcies al barroc polític, realment és el barroc des del punt de vista polític i des del punt de vista literari. El punt de vista literari, especialment centrat en la figura de Baltasar Gracián com a escriptor aragonès i més amic de Catalunya que la gent no es pensa. Perquè, com sempre passa, depèn sempre de les circumstàncies de temps per valorar les valoracions que Baltasar Gracián fa de les persones i dels pobles. Bé, d'aquí continuarem una mica aquest to una mica familiar i autobiogràfic que se'm va insinuar al començament. A veure, per què era tant de temes? Perquè m'ha interessat la figura de Gracián, que és la que em va portar després a treballar sobre el barroc. Primer, la primera publicació meva, de l'any 1928, és precisament sobre el teatre barroc a Catalunya, a través de les edicions antigues del teatre espanyol, que es conserva encara a la Biblioteca Universitària de Barcelona. I va ser un treball de càtedra de seminari dirigida pel doctor Jordi Rubió, que després nosaltres vàrem conjuminar amb el Carles Cabria i jo per fer la publicació. Eren uns anys de la dictadura en què l'Institut d'Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalunya, que depenia de l'Institut, es van mantenir molt ferms, de manera que les subvencions que la Diputació donava a l'Institut d'Estudis Catalans amb el nom d'Institut d'Estudis Catalans eren rebutjades per l'Institut. Llavors buscàvem protectors rics, entre ells Pachot, amb els homes que ajudaven a l'Institut, però no admetia cap subvenció oficial dirigida a l'Institut d'Estudis Catalans. I en aquell moment varen obligar, en temps de dictadura, de fer totes les publicacions de la Diputació en llengua castellana. I, per tant, el butlletí de la Biblioteca de Catalunya hauria de sortir com a butlletí de la Biblioteca Central de l'Excel·lentíssima Diputació de Barcelona. Un provincial de Barcelona. Evidentment, el director del butlletí, que era Jordi Rubió, no va acceptar de cap manera aquest canvi i va tenir tot el temps de la dictadura en suspens aquest butlletí. De manera que s'anaven preparant i s'anaven imprimint textos en castellà o en català, però només es feien els estrets, que ja no eren llibres, i el estret que té aquest estudi inicial meu, que era el treball de càtedra i per tant en castellà, era la col·lecció de Barcelona del Teatre Antiguo Espanyol. No, la col·lecció del Teatre Antiguo Espanyol era la Biblioteca Universitària de Barcelona. I es va imprimir l'any 28 l'estret, però el volum no va sortir quan acabada la dictadura, va venir a republicà amb la data de 1932, en què va durar 4 anys en què no es va fer públic aquest treball. De fet, el primer treball que vaig fer era de l'època barroca, molt curiós perquè aquesta sèrie de teatre espanyol conservat a la Biblioteca de Barcelona provenia de molts diferents llocs, d'antics corrals de comèdia i també de les biblioteques conventuals, que havia gent que tenia escrúpols de si eren obres una mica pujades de to, i llavors els regalaven les frades, i hi havia pàgines ratllades, per exemple. Però és curiós que era interessant perquè donava també una mica la tramoia com s'havia de representar cada un dels actes, i entremig hi havia al·lusions als personatges, entre els actors i les actrius, més sobre les actrius que sobre els actors, perquè era una cosa interessant per a la història social del teatre. El primer treball que vaig publicar era sobre l'època barroca i autors quasi tots del barroc, però no pensava dedicar-me més. Més aviat, l'interès que vaig tenir pel barroc va ser a través de la figura de Baltasar Gracián. Actualment, Gracián és un dels autors espanyols que interessa més del món. Després de Cervantes, actualment, potser les publicacions que es fan en totes les llengües ja ve Baltasar Gracián. Al meu temps, Baltasar Gracián ens havia arribat als ambients universitaris com un autor llegible, és a dir, com un clàssic llegible. Era el descobriment de Gracián pràcticament es deu en gran part a Zorin, i a Zorin el va descobrir a través de Nietzsche i Schopenhauer. És una cosa ben curiosa, la introducció de Gracián. És a dir, encara Menéndez y Pelayo, en les seves diferents obres, sobretot la Ciència Estètica en Espanya, i en altres estudis de caràcter de crítica literària, estudis de crítica literària, tot i respectant molt l'època del barroc, perquè era l'època de Lope, per ell Lope de Vega no era tan barroc com Calderón, i per tant tenia predilecció per Lope i no tant per Quevedo, ni per Góngora, ni per Calderón, que representaven el barroc màxim. De Gracián diu que només que era un home que havia conreat el mal gust, amb un gran enginy s'havia dedicat a conrear el mal gust. Cal tenir present que en l'època de Benito Pelayo ja era una gran cosa que ell hagués sabut conjuminar l'admiració per l'època gòtica, per l'època del Renaixement i per l'època del neohumanisme del segle XVIII. I va quedar com un cap, com una espècie de clapa al segle XVII que no el va entendre, però ja era molt que es dediqués almenys al teatre espanyol i al Lope de Vega. I potser perquè nosaltres catalans hem tingut sempre una simpatia per Benito Pelayo que ens fa dissimular molt els defectes que pugui tenir com a crític i molt més com a historiador. És a dir, aquella actitud anti-Benedict Pelayana que tenia tota la cultura espanyola, que no fos clerical, entre nosaltres no s'ha donat mai. Potser per la gran amistat de Benito Pelayo amb Rubió i Lluc, que eren els dos grans amics de Benito Pelayo, eren Rubió i Lluc i Clarín. I és una cosa molt interessant per veure que tampoc no era tan reaccionari com la gent es pensava. Per altra banda, Benito Pelayo va inserir la cultura catalana constantment en la història de la cultura espanyola, i així amb això va fer un gran bé de fer conèixer la gent el que significa la lletra de Ramon Llull, el que significa Tirant lo Blanc, el que significa Ausiàs Marc, el que significa les cròniques catalanes. Això pràcticament ho va fer conèixer la cultura espanyola Benito Pelayo a través dels seus escrits i la gent de la cultura, de manera que en general hem tingut sempre un gran respecte per ell. Pot haver algun cas de tipus per qüestions polítiques o per posar-se una mica a la paix amb altres ambients. Hi ha potser alguna indirecta anti-Benedict Pelayana en alguns escrits juvenils de Nicolau d'Olver, per exemple, però en general hem tingut sempre un gran respecte per Pelayo, perquè se'ls havia presentat sempre com un castellà catalanòfil, i és una cosa tan estranya en aquells temps trobar un castellà catalanòfil, perquè aquí s'ha d'entendre què significa el catalanisme de Benedict Pelayo, que ens ha fet sempre tan simpàtic. Era un catalanisme purament cultural, i en política era tan intransigent i tan anticatalanista com qualsevol castellà, i sense s'entendria s'explica encara menys, perquè si vosaltres veieu l'epistolari, l'edició actual de l'epistolari de Benito Pelayo, malgrat que un temps Jordi Rubió va quasi cedir a les pressions de poder publicar un dels epistolaris més importants de Benito Pelayo, que és amb Antonio Rubió i Lluc, a començament es veu que ell va donar paraules una mica indirectes i van assegurar que incloiria en aquest epistolari, que hauria de ser una peça central de l'epistolari, i aquest epistolari no s'ha publicat. I per quina raó no s'ha publicat? Per quina raó la família Rubió, que conserva aquest, jo l'he tingut de la mà, aquest dou tan gran de cartes de Benito Pelayo a Rubió i Lluc, i de Rubió i Lluc a Benito Pelayo, perquè Rubió i Lluc tenia, així com Benito Pelayo tenia dos amics, això ens separa de Gracián, però vaja, per veure textos sobre barroc, com en ve un gran part de Benito Pelayo. Així com Benito Pelayo tenia aquests dos grans amics, que eren Clarín i Rubió i Lluc, Rubió i Lluc tenia dos grans amics, que eren Benito Pelayo i Costa Llobera. I la primera cosa que feia don Antoni quan volia un amic seu, amb el qual tenia molta correspondència, és anar al cementiri i a l'enterrament i per demanar les cartes. I per això en l'arxiu de Rubió es conserven no solament les cartes de Benito Pelayo Rubió, sinó també les de Rubió Benito Pelayo, que es conserven no solament les cartes de Costa i Llobera a Rubió, sinó de Rubió a Costa i Llobera. Aquestes es van publicar, la correspondència de Costa i Llobera amb Antonio Rubió és tota publicada. En canvi, la de Benito Pelayo no. Per quina raó? Perquè clar, aquesta correspondència ens hauria presentat un Benito Pelayo radicalment anticatalà. I això és a dir, jo crec que altres ser vistes i per tant puc parlar amb coneixement de causa. És curiós que, per exemple, quan va sortir el llibre el federalisme de Pi Margall i el catalanisme del Mirall, les cartes que han creuades entre Benito Pelayo i don Juan Valera, que era un anticatalà feroge tot i ser andalús, tiren per terra qualsevol intent de catalanisme polític. I aquestes cartes de manera que ja quan era ja havien estat publicades en revistes i aquestes estan recollides ara. I clar, aquell moment de Pelayo, quan va sortir només en revistes, va passar el percebut i hem pogut presentar el Manuel de Pelayo com un catalanòfil que ens ha fet un gran servei durant la dictadura franquista. Perquè realment el poder presentar el Manuel de Pelayo com a amic de Catalunya, com a catalanòfil, en el més aclar llengua i la cultura catalana eren perseguides, que ja es feia un gran impacte en uns jocs forals de Manresa. Aquell home, tan bona persona de pintures per altra banda, Octavi Santó, li van preguntar en uns jocs forals locals, que hi havia les autoritats militars tots presents i van preguntar a quina llengua parlaria. I va dir, ja ho veureu, i va dir dues o tres paraules en català i llavors va llegir el text català del discurs de Manuel de Pelayo quan va ser mantenidor dels Jocs Florals en l'elogi de la llengua i de la cultura catalana. Un discurs que va escriure en castellà, l'original castellà del qual es troba la ciutat del Fluvió, i que va ser traduït al català per Manuel de Pelayo. Manuel de Pelayo coneixia el català vulgar, com jo conec l'alemany vulgar per viatjar, però el tecnici del text el va fer traduir i el va llegir correctament, i des d'aquell moment Manuel de Pelayo era gran amic de Catalunya, però quan va venir la solidaritat catalana l'any 1906 hi ha unes cartes ferotges de Manuel de Pelayo que això era un camí enterament descabellat i que Catalunya no havia d'anar per aquests camins, que havia d'estar sempre unida amb Espanya i que s'havia de conrear només la llengua sense cap intenció política. De manera que era un catalanòfil anticatalanista. Ara, de manera, entre nosaltres Manuel de Pelayo tenia el seu pes, però clar, des del punt de vista de simpatia, però les seves idees de tipus de crític, és evident que els anys ja estaven entrenament superades, però sempre quedava aquesta impressió de la gran intuïció que havia tingut les coses nostres, i més si va tenir la feblesa de no entendre el barroc, ja va ser gran cosa que pogués fer una consuminació de l'època gòtica amb l'època del Renaixement i a l'època de neohumanista del segle XVIII i el romanticisme, ja és molt, si li va quedar aquest clap, doncs què hi farem, eh? Doncs bé, en aquest moment el que va descobrir, en contra de la línia Menéndez Pelayana, que és la que predominava en tot arreu, les universitats i l'Acadèmia Espanyola, va ser Azorín. Azorín va quedar colpit per dos aspectes, per l'aspecte d'un filòsof laic, com era aquest jesuit aragonès, i per l'altra banda per la concisió de l'estil, és a dir, l'home que va arraconar quasi definitivament del castellà, de retòrica, del romanticisme, va ser Azorín, amb el seu estil tan tallat i exacte i concís, i això ho va aprendre en gran part de l'estil sentenciós de Cian. I Cian el va conèixer a través dels elogis que fa d'ell Nietzsche, i Nietzsche fa els elogis de Gracián a través de la traducció de l'oràcula manual feta per Schopenhauer, i llavors es va interessar i va començar una sèrie d'articles i així per tot arreu, sobretot a través de les Unes de l'Imparcial, que on ell solia publicar en aquell temps les seves crítiques literàries, i llavors va començar a començar més aquest segle, més les anys d'aquest segle, un gran interès per Azorín, per Gracián. Va ser un home que va passar de ser considerat quasi un reprova per ser un autor de moda, i encara l'última, es diu en castellà ressaca, és català ressaca, és paraula castellana, és a dir, l'últim cop de mà ressaca, l'últim cop de mà que va tenir Azorín, no com un subjecte d'estudi per la història literària, sinó com un autor de lectura, era als anys 20. Als anys 20, nosaltres estudiants a la universitat llegíem Gracián, com llegíem Baroja, o com llegíem Ortega y Gasset, o com llegíem encara els escrits de l'Eugeni d'Ors, que era un autor actual, realment, perquè té una modernitat molt, molt viva. I actualment, com que m'he dit, hi ha un interès enorme, degut, i per això m'interessava molt Gracián des del punt de vista literari i des del punt de vista de la seva vida especial com a religió, m'interessaven els dos aspectes. Tinguem en compte que quasi totes les obres de Gracián han estat traduïdes ja des del segle XVIII a francès i a l'italià, de manera particular. I llibres tan llargs i tan complicats com el Criticon tenen traducció a l'Alemanya del segle XVIII. Després Schopenhauer va divulgar molt Gracián a tot el món de llengua germànica a través d'una traducció que és dolenta com a traducció, és una paràfrasi, és a dir, Schopenhauer va voler fer un Gracián, un oràcula de Gracián intel·ligible per l'actor alemany, i aquesta traducció és quasi una paràfrasi, traient tot el valor literari que té la concessió de Gracián. Després s'han fet tota una sèrie de traduccions diferents de diferents autors de l'oracle manual, però la que sobresurt cada any torna a sortir publicada en llibres de butxaca és la traducció de Schopenhauer, que és dolenta com a traducció, molt dolenta, per tant, hi ha Schopenhauer, que és aquest el seu nom, i s'havien pensat que inclús aquest pessimisme transcendental que molts troben a la Gracián, que no acaba de veure, perquè dins d'altres aspectes que no són tan pessimistes, hi ha un pessimisme radical, potser sí, però està dins d'una ironia que fa que un pessimisme irònic ja no sigui tan pessimista. Evidentment, aquesta ironia constant que té, doncs, lleva molt del pessimisme de Gracián. Però una de les últimes edicions, perquè l'última ja contem de fa 50 o 60, és a dir, doncs una edició, una de tantes, que són infinites, de la traducció de l'oràculo per Schopenhauer, el pluralista, no recordo el nom, era el president de l'associació d'amics de Schopenhauer, que coneixia bé, i diu que quan va conèixer Schopenhauer, Schopenhauer no va descobrir Gracián perquè era ja l'home pessimista que serà després, sinó que la traducció és anterior a la seva època pessimista, de manera que en aquest sentit ve a dir que una de les fonts del pessimisme radical de Schopenhauer és Gracián. Es canvien les coses, no va ser un gracianista perquè ell era pessimista, sinó que en gran part en el pessimisme de Schopenhauer hi va intervenir molt aquest pessimisme transcendental que va ser molt més agut en Schopenhauer, que era un home tan irònic i tan profundament religiós com era Gracián. Era un personatge que a nosaltres ens interessava i comentàvem el pati de lletres de la universitat. Jo vaig entendre que és una llàstima que aquesta universitat no tingui un pati de lletres, perquè és el lloc en què hi ha una convivència i comentar llibres que surten i fins i tot poder trobar el professor que passa cap a la classe i fer-li preguntes quan eren assequibles. És a dir, era un centre de convivència que això era molt important, i en aquell moment Gracián era un dels autors castellans que ens interessava més a tots nosaltres, tant, sobretot els que fèiem al mateix temps història i lletres, en què encara que jo la llicenciatura en lletres no la vaig acabar. Aquest primer interès per Gracián, ja que se'm va indicar des del començament que era interessant per aquests cursos de fer una espècie de conjuminació entre la vida personal de l'escriptor o pensador, jo considero més escriptor que historiador de la cultura essencial, més que no, que altra cosa, amb la pròpia obra, jo que diria que aquest interès per Gracián em ve del temps universitari, com que la major part dels meus interessos culturals. Però després també va venir per una gran admiració que encara quedava la nostra generació. Nosaltres no parlàvem mai bé de Gracián i d'Ors, perquè això no es portava llavors, però a la meva generació hi ha l'Ors, per la gent d'aquell temps, el traïdor que es va passar amb armes i bagatge a Madrid. Encara no en parlàvem bé, però llegíem encara les seves obres. Perquè sempre, tot bé, és això, vulguis o no vulguis, ha tingut una gran, sobretot la catalana, una gran empremta de Gracián i d'Ors, tant de glossari, que llegíem en les edicions que s'havien fet en llibres, incomplet, però que es podia veure sense anar a la biblioteca municipal, i com el Gracián i d'Ors, que va començar a escriure a Madrid. Clar, allà es fan moltes contarelles de quan va arribar el Gracián i d'Ors a Madrid, que va tenir una mica de decepció. Clar, aquestes coses, com que sempre es recompten en forma irònica, perquè és curiós que un home que volia ser tan seriós com el Gracián i d'Ors, tothom se'l prenia en broma. De manera que deia, com que Arturo i Gasset ja havia capturat totes les duquesses i els intel·lectuals, que van quedar només, per donar si hi ha un periodista, el periodista, les conteses i les menopàufiques. Això és la broma que feien, per tant, del públic que tenia Eugeni d'Ors en comparació amb aquella actitud de la gent de Madrid, una mica papanatista, davant de la figura d'Ortega i Gasset, que era en aquell moment el metge penser de l'Espanya. De tota manera, a mi em va fer molta impressió el llibre Lo Barroco, de Gracián i d'Ors, que va iniciar ja una visió que la va esplanar més i en una forma quasi poemàtica en Ecos de los Destinos, i alguna cosa publicada acabada la nostra guerra. És a dir, una hipòtesi que a mi de moment em va impactar amb alguns dubtes. Passa moltes vegades que agafa un gran impacte i després un dubte i diu, potser no n'hi ha per tant. És a dir, el fet de veure ell que a cada període de la història de la cultura hi ha una època final que li diuen de decadència, però que no és tal decadència, sinó que és un barroquisme que fa de trànsit a una posició diferent, i això ho veu a través de l'art hel·lenístic respecte a l'art clàssic, per exemple, de l'art imperial romà respecte a l'època republicana, l'últim romànic del segle XIII, quan agafa ja aquell tot una mica ampulós, sobretot en algunes zones, en Espanya de manera particular, el romànic de Navarra, que en aquell moment tenia molta importància política, el gòtic florit del segle XV, el plateresc, que seria com el barroc del Renaixement. El barroc seria simplement l'última etapa de transició de l'humanisme i del Renaixement. I diu, cada període ja final té un barroquisme, i fins i tot arriba a dir que aquest sentimentalisme que es nota ja en l'època de il·lustració, que s'ha presentat sempre com una espècie de preromanticisme, per més que l'escola d'Oviedo ara ho negui, era una idea veritablement d'un pensador de gran volada només de proposar aquesta hipòtesi. A mi em va impactar, però clar, vaig veure que hi havia moltes diferències i molts contrastos que no quedaven ben clars, i que el barroc és una època històrica i que allò era traspassar a l'època postclàssica i posterior un fenomen que té tota una explicació a través de l'últim renaixement i a l'època del manierisme, i el manierisme necessàriament porta a tot el barroc. Amb aquesta distinció per mi més escolar i escolàstica que real, de conceptisme i de culturalisme, perquè tinguem en compte que per un home que segons els manuals d'història literària és el rei dels conceptistes espanyols, el de Sant Gracián, el poeta predilecte era precisament Góngora, no era Quevedo. De manera que el mestre gran dels conceptistes espanyols té com a model poètic Góngora. Perquè això vol dir que aquesta divisió entre culturals i conceptistes és una cosa purament mecànica, una mica que venia del tipus d'ensenyament de Benet Benall, que havia al mateix temps era pensador i escriptor i professor, i tenia una sèrie de temes que podríem dir que eren una mica atòpics per explicar les coses i veure com al mateix temps pot haver un Gracián i pot haver un Quevedo. En aquest sentit és pràctic, però en realitat no era així. Ara, jo vaig tenir aquests grans dubtes, possibles perquè venia d'una formació essencialment històrica i em costava molt de passar tan radicalment des de l'hel·lenisme del segle III abans de Crist ja fins al barroc autèntic de final del segle XVII. Sobre aquest tema, que això va fer impacte en el món, no pensem que, com la gent moltes vegades pensa, que quan Eugeni II va deixar Catalunya ja va fer només refrits amb una paraula que es viva a Mallorca i que ve del verb frígid, carcaic, que havia de dir un refregit, però un refregit tan mal sentit, jo en aquest sentit m'agrada més que usar la paraula, és un refregit de coses ja fetes. És evident que les primeres glosses castellanes d'Eugeni II eren les mateixes glosses abans fetes en català, però tenia coses també entrenament noves, i aquesta visió del barroc era realment nova, però a mi em va deixar sempre un dubte. Em va fascinar, però deixar-me sempre un dubte. I la cosa curiosa és que la transcendència va ser tan gran que en el primer Congrés Internacional de Ciències Històriques, que es va reunir a París l'any 1950, es va dedicar tota una sessió a l'estudi de la cultura barroca, i sota la direcció de Frank Castel, un gran esteticista, coneixedor de l'època clàssica francesa, que potser cap persona com Frank Castel, que era francès d'origen franc, evidentment, podia ser menys sapte per comprendre la suposatòria de Eugeni II. Però va fer una anàlisi tan profunda de les oposicions i les contrarietats entre el suposat barroc de l'època grega clàssica i el suposat barroc del Renaixement amb el plateresc espanyol, que realment em va deixar una mica alarmat, diguem així, de com havia pogut barallar tant. Des d'aquell moment jo continuo admirant aquesta una construcció que havia fet, que a mi em va impactar molt i que encara té una part de validesa, però no tanta com tots nosaltres havíem acceptat quan va sortir primer lo barroco i després l'epos de los destinos. Però això m'havia portat a mi a un interès per un personatge tan barroc que representava el barroc intel·lectual, que era Baltasar Gracián, que nosaltres estàvem acostumats a llegir Gracián com que llegia la revista Occidente, perquè en aquells moments de la dictadura les úniques revistes castellanes que llegien a la universitat eren la revista Occidente de Diego Gasset i la Gaceta Literària del primer Jiménez Caballero, tan diferent del Jiménez Caballero dels últims anys, les úniques revistes que interessaven als estudiants com a tal. Per tant, aquest interès se'm va augmentar ja quan vaig ser jesuïta, perquè per les meves actituds crítiques i supercrítiques i l'esperit de crítica, doncs era jo considerat com una espècie de rèprova i que jo seria l'espasso de Graciano, i tant se m'havia dit que més voldria jo de semblar-me a ell, que em va interessar com a historiador de veure com s'havia fet aquell home, perquè hi havia un estudi molt feble de pare guia, va veure només uns documents del nostre arxiu sense profunditzar, i tot i que en aquell moment ja m'havia dedicat molt al segle XVIII, vaig fer una espècie d'interrupció. Seria l'any 47-48 quan vaig arribar a Roma per estudiar a fons la documentació de l'arxiu de jesuïtes de Roma, i igualment que l'arxiu del provincial de jesuïtes de Gracián, que es troba a la ciutat reina de València, com a fons de l'Acadèmia d'Història, que se'm va passar una carta molt important de Gracián, que estava fora d'allò, molt important, escrita des de Pamplona, quan era conseller i confés del duc de Noixera, un personatge interessantíssim, del qual només tenim encara el treball que va fer Croce, que és l'únic treball que tenim seriós del duc de Noixera, que era no menys que virrei d'Aragó i de Navarra contra Fus, perquè el virrei d'Aragó havia de ser aragonès, però contra Fus, Felip IV va imposar el duc de Noixera, que era un napolità, Noixera està al dit de Nàpols, un napolità que era Caracciolo Gonzaga, gran d'Espanya, per altra banda, i que quan punt va arribar a Saragossa com a virrei, el que va fer és buscar la Sacra Chan, que vivia a Osca, i demanar-lo per confés i per conseller. Un home d'aquesta fino mereixia també una fino interpretativa com la que Gracián va dir d'ell. A mi m'interessa de manera particular perquè la Guerra de Catalunya hi té molta importància, de la Xera, que em sembla que és en el disquet, ara no puc assegurar, parlo de memòria, que diu d'ell: gran persona el duque de Noixera, que nunca preguntava a su mayordomo por la mañana qué comería, sinó con quién. És una expressió esplèndida que demostra al mateix temps la finor estilística de Gracián i la finor personal del duc de Noixera. El duc de Noixera, com a napolità que coneixia l'estat constant de revolta somorta en contra de la dominació espanyola, se'n va donar de seguida que la guerra de Catalunya era una cosa molt important, i va fer tots els possibles perquè la guerra no continués, perquè s'arribés a una pau concertada entre la Generalitat, i des del moment en què es va separar d'Espanya abans de passar a França, es va moure perquè no s'arribés a fer aquest trencament, i per això va ser acusat de traïdor. Va continuar encara un temps com a virrei d'Aragó i de Navarra, i després va ser cridat a la cort de Madrid, tot i ser gran d'Espanya, i el comte duc d'Olivares el va ficar al castell de Pinto, allà entre Pinto i Valdomares, al sud de Madrid, i allà va morir de manera enterament desconeguda, probablement enverinat pel comte duc. Tenint en compte que en aquell temps aquests crims d'estat eren freqüentíssims, i tant són els de Richelieu com els de comte duc. És a dir, aquella idea de la monarquia absoluta, de que el rei sobirà de la vida de la mort, doncs així com pot condemnar a mort un tribunal, pot condemnar a mort un rei, i per tant no seria gens estrany que amb consentiment de Felip IV el comte duc de Noixera fos estat assassinat dintre del castell de Pinto. Graciano ho deixa entreveure, i a partir de la mort del duc de Noixera hi ha una davallada del pensament polític de Graciano. Graciano sempre era un polític del barroc espanyol, però hi ha un contrast molt gran entre l'entusiasme que li oferia quan era més jove la persona de Felip IV, un rei intel·lectual, un rei poeta, un rei dramaturg, i després ja quan ve la guerra de Catalunya comença a criticar només la persona del comte duc. Abans l'exaltava com el gran personatge de la política espanyola, i després li diu este hombre que queriendo nuevos sistemas, això típicament aragonès foral, que buscant un nou sistema hundió un mundo y a un dos, és a dir, que va perdre tot el món de Portugal i va perdre el gran part de l'hegemonia europea. En aquell moment, aquesta visió antifilipista i sobretot antiduc d'Olivares es feia molt al costat de nosaltres. Encara, en canvi, la gent sempre recordat de Graciano aquelles expressions que tenia quan ell fa una espècie de recorregut de la regió d'Espanya, que diu más seco y flaco que un català. Ell coneixia el català de Lleida, ell va ser professor del Col·legi de Lleida, i clar, coneixia el català occidental, que en general a mi són tipus racialment, són gent escardalenca, una mica desmanegats, i ell veia que el català veia d'aquest tipus, però en canvi en altres obres, quan parla per exemple d'un palau fantàstic, que segurament deu ser el palau d'algun noble de Lleida, on triomfava la figura de Janus, que és una figura doble, que sabia mirar el bé de tota la monarquia i el bé propi, i diu que els millors amics són els catalans, que són amigos fieles hasta la muerte, de manera que cal considerar aquella visió despectiva amb aquesta altra positiva. Naturalment, quan va venir la guerra de Catalunya, llavors per Gracián, tan espanyolista, tan admirador del programa catòlic, deia que la Catalunya que adulteró con Francia. Hi ha aquesta doble visió. No es pot mai pensar quin és el fenomen de Gracián sobre Catalunya. Mira, en cada època diferent veia les coses de diferent manera. Ara, a mi m'interessava perquè en els moments en què realment durant els meus estudis venint de la universitat no es podeu pensar què significa la topada amb un ambient clerical com el que existia als anys 20 i als anys 30, sobretot aguditzada de manera terrible amb el reaccionalisme que va portar en el món clerical la vinguda de la República. Va ser un moment d'un reaccionarisme ferotge, molt més gran potser que el que va sortir després de la Guerra Civil amb la Cruzada. Va ser un moment en què hi havia una actitud intransigència i intolerància enterament inconcebible, i ja vaig dir que de les coses humanístiques l'únic que recordo és haver pogut estudiar bé llatí i bastant a grec. Les altres coses no m'interessaven absolutament res perquè estava tan antiquada. L'únic moment en què vaig tractar d'una manera uns estudis molt eficaços per a mi i molt i estimulants va ser els estudis de filosofia, perquè vaig tenir la sort de tenir uns quants professors que estaven bastant al dia. El pare Ferran Maria Palmés va ser el primer que va crear l'espai hidromètric en els col·legis d'Espanya. En cap col·legi d'Espanya, ni públic ni privat, hi havia un gabinet per hidromètric en què els sistemes nous es mirava el talent i les qualitats de cada un dels alumnes. Va ser contemporani al temps en què la Montessori va aconsellar a Prat de la Riba quan la Mancomunitat va poder tenir el dret de crear les seves pròpies escoles. Es mantenien les escoles de l'Estat, però la Mancomunitat tenia el dret de crear les pròpies escoles. Les escoles de la Mancomunitat van ser dirigides per la Montessori, perquè això suposava una revolució a la Catalunya d'aquell temps. I en aquell moment també les escoles creades per la Mancomunitat van tenir uns gabinets paidomètrics. Va ser aproximadament igual el temps que es va crear primer el gabinet paidomètric i el Col·legi de Sarrià, que va crear per les escoles de Catalunya, que es va fundar el doctor Mira, el professor Mira, que després va haver d'exiliar-se acabada la guerra, acusat, sembla que falsament, d'haver col·laborat amb els soviètics en la creació de les xeques de Barcelona. És a dir, ja, això sembla que va ser una calumnia que es li va fer. Ara hem de tenir sempre en compte que en els moments d'un règim opressor, com que són règims opressors els de dreta, els de dreta i els de esquerra, moltes vegades un no pot defugir una sèrie d'actituds perquè potser li hauria hagut de vida, que ell certament no tenia aquest caràcter. Jo ho sé directament pel seu gran amic, el pare Palmés, que no podia comprendre ni admetre mai que el professor Mira fos capaç de crear les xeques, que és el sentiment que tenia el seu gran amic. Tenia també el pare Josep Agut, professor de cosmologia, que havia estat deixeble a Berlín, un deixeble directe d'Einstein, també que hi havia persones molt sensibles. Podíem llegir els filòsofs moderns contemporanis, no solament els clàssics, sinó també els contemporanis. A mi em deixaven tots els dies de vacances ara a Turí, on posaven llavors exiliats a Itàlia, autodisiliats. Vaig tractar moltíssim amb tot l'ambient cultural italià d'aquest temps. Durant els estius feia viatges per tot Itàlia, un estudiant sol, vaig poder fer unes milers i milers de fotocòpies. Anava amb una Leica, aquelles màquines antigues que són encara tan perfectes per fer les fotocòpies, i aquests 6 anys de filosofia per mi van ser una amplitud, perquè evidentment que els jesuïtes que es dedicaven a la filosofia ja no eren ni pura gent, ni pura gent de seminari tancat, com són eren els professors d'humanitats, ni eren teòlegs igualment tancats, perquè ja el filòsof també, per si, encara que sigui confessionalment cristià, ja té un peu fora d'un dogmatisme teològic, que és la filosofia teorètica com a disciplina racional i no imposada. De manera que en aquells moments em vaig fer una gran feina que en part vaig lliure tots els temps de Mallorca i encara els primers anys de Roma preparant les coses que havia recollit aquests 3 anys de facultat de filosofia que jo recordo amb un gran plaer. Però clar, quan ve d'un moment la guerra d'Espanya i la revolució i la croada, en aquests moments el reaccionarisme que hi havia en les famílies de teologia de Jesuïta va augmentar un estrany que va ser entrenament inaguantable. I va ser aquest cop d'oposició amb una situació d'un tancament intel·lectual i mental absolut, tant en l'ordre polític com en l'ordre teològic, que va fer una gran reacció i realment vaig comprendre la possibilitat, no diré d'una rebel·lió, perquè jo no crec que malgrat que la idea de Costel, que Gracián va ser un rebel i la va agafar a Turo de Loyo en les seves obres completes i la va agafar al Bor, jo crec que simplement era més aviat un home que tenia un fort sentiment de la seva autèntica personalitat religiosa, però que en aquesta situació una persona tan excepcionalment intel·lectual i alta i europea, un ambient tan provincial i tan petit com era de tota la corona d'Aragó al segle XVII, realment el que havia de fer era mirar a veure qui li volia pagar per l'esquerra i qui li volia pagar per la dreta. Evidentment que era més aviat un home que havia de vigilar molt tots els passos que feia, i per tant tots els llibres que publicava, això ja en retret sempre, es publicava sense censura i en nom fals, fora de comulgatòria, que va ser l'únic que va publicar tot el seu nom amb el títol de lector d'escritura. És l'únic. Els altres es van publicar sota el nom de Lorenzo Gracián, que sempre la gent havia suposat, estic parlant una mica passa de coses externes, però que és interessant per veure que s'ha vingut de Gracián. Fins ara s'havia pensat sempre que Lorenzo Gracián Infanzón era un pseudònim, que Lorenzo Gracián no existia, és a dir, no s'havia trobat mai cap documentació. I per tant deien que era simplement un pseudònim. I realment, fins que fa pocs anys, una professora d'art de la Universitat de Saragossa, que es dedicava a mirar protocols per buscar la història de l'art, perquè tinguem en compte que l'arxiu polític de Saragossa va ser cremat per la guerra de Napoleó, i per tant la riquesa que té l'arxiu de Saragossa és l'arxiu de protocols. Ella ha anat a cercar tots els historiadors de la cultura i els historiadors de l'art. Aquesta noia estava fent una sèrie d'investigacions sobre l'art en la zona de Calatayud i es va trobar amb els protocols de la família de Gracián, i resulta que Lorenzo Gracián era Infanzón. Jo em dubtava que un metge que tenia sempre tan mala fama i era sospecte de judaïsme el seu pare, perquè li van fer 2 vegades la limpieza de sang a la Sagrada Família, està registrada en 2 dates diferents, vol dir que van dubtar que algun avant passat fos d'origen jueu, que poguessin fer doncs, si realment el semenastre de Gracián, fill del primer matrimoni del pare, era Lorenzo Gracián Infanzón, i encara els descendents, era impossible per els descendents encara viure, i tenen tot l'arxiu de la família Gracián. Aquesta noia, a través de l'arxiu de protocols, va arribar fins i tot a identificar les persones que es deien Gracián o que venien de Gracián, i una d'elles tenia tot l'arxiu, inclús amb certes de sinologia, estava emparentat, no sé si ho sabria i si li agradaria, estava emparentat a Sant Pedro de Rues, potser sí que en aquell moment no tindria aquella prevenció que nosaltres tenim sobre la Inquisició. Sant Pedro de Rues va ser el primer inquisidor de Saragossa i una de les primeres víctimes de la Inquisició saragossana, perquè van posar la Inquisició castellana a Saragossa. Aquí va haver una revolució política, però allà va haver una revolució real, i un dels Sant Àngel el va fer matar, el Sant Pedro de Rues. I ara resulta que esperen Sant Pedro de Rues, el Sant Pedro de Rues tan gracià com a seu germà Lorenzo. Ara, aquesta visió de Gracián naturalment és un ambient molt interessant. La més inculta de totes les províncies jesuítiques d'Espanya, d'aquesta província més inculta, surt el més gran i més refinat escriptor. Com és possible si no és a base d'una reacció personal extraordinària, un poder de reacció esplèndid, Per altra banda, aquest sentit sobre Espanya, sobre Catalunya, alternants, es deu també a l'alternància que hi havia en aquell temps, perquè com que predominaven els valencians hi havia una incomprensió total entre valencians i aragonesos. També que Gracián, per exemple, és un home exageradíssim en tot, però quan parla contra els valencians ho fa d'una manera brutal. Per exemple, diu, quan acaba el fin de la vida, veus que quan se passa l'altra vida y prevén la muerte, muchos entran en el tubo muy, muy valencianos y salen muy aragoneses. Això indica una mica aquesta actitud de menyspreu. I crec que en el fons era, per una banda, el diferent concepte de barroc que tenia Aragó respecte de Catalunya, respecte de València. El barroc d'Aragó és essencialment conceptual, és el barroc que ha representat d'una manera particular per Gracián, però també per Sant Fensol, ara que s'oblida que aquests nous textos de Fensol publicats pel professor Gotot, és una seguida que era un barroc de pensament i de subtilesa. En canvi, València tenia el barroc de les falles actuals, és a dir, la continuació del barroc del segle XVII són les falles actuals. Que jo hi vaig assistir només una vegada a les falles amb el promesa de restar mai més a València durant les falles, i sé que molts amics més valencians van mateix, tot i ser valencians. Aquella, com deia un amic, diu, l'humorisme de les falles va sempre del Melic a calaix. És una explicació molt simpàtica de veure tot aquest aspecte, una mica d'eteri. Hi havia una impossibilitat que s'entenguessin, això per una banda. Per l'altra banda, dintre del món jesuïtic, que quasi diria Gracián, que no l'hem de perdre, que va dir-ho tota la vida, no haurem d'explicar aquí la seva crisi final, perquè sembla que s'ha exagerat molt, en el fons, perquè va acabar la seva vida a ser el confessor de comunitat de col·legi de Tarassona i a ser el primer conseller del rector, que vol dir que després se m'ha d'adonar que no n'hi havia pas, per tant, per publicar les obres sense permís. Perquè, sobretot la publicació del Criticón va molestar molt perquè hi havia unes sàtires molt fortes contra els valencians. Ara hi ha hagut un excel·lent glacialista, però molt exagerat i una mica pedant, que diu que les seves sàtires contra els valencians, la casa professora de València no és contra els valencians, sinó que era contra el Port Royal. Jo crec que hi ha aquí una barreja, és a dir, ell presenta un monestir en què hi ha monges i frades, i això no era la casa de jesuïtes, però en canvi al Port Royal sí, hi havia les monges cistercenques de la Mare Angèlica, i hi havia l'Evasió de Port Royal, però evidentment quan ell parla de professors, aquests missis de programa no feien cap professió, de manera que aquí hi ha una barreja i un troncament de dues coses. D'altra manera, pel que deia, hi havia sempre una gran lluita en la qual, i és perquè reflexionem una mica també sobre la qüestió dels països catalans, a veure si la llengua pot arribar a fer essencialment una cultura diferenciada i diferent. És a dir, en aquells moments els aragonesos i els catalans anaven més junts contra els valencians, perquè com que predominaven numèricament jesuïtes a la província d'Aragó, de més d'aquestes valencians de tipus, diguem així, espiritual i literari de Gracián, hi havia que, com que eren majoria relativa, si no s'entenien, si no havia lliga entre aragonesos i catalans, doncs sempre els que havien d'anar a contar les coses que passaven a Espanya, a Roma, i sempre un valencià, llavors feia una lliga, els valencians sortien una vegada i després hi havia la lliga entre aragonesos i catalans i anaven a sortir una mica per la gent que a Roma estiguessin informats de totes les eines del Bruno d'Aragó que eren tan diferenciats des del punt de vista institucional i des del punt de vista cultural. Aquesta visió d'interès que vaig tenir de veure què era en realitat la crisi de Gracián, jo ja ho he explicat en el llibre Gracián i el Barroco, que sortiran les obres complelles que em preparen a València, precisament, duplicat, va molt paral·lel amb la Guerra de Catalunya. No solament la Guerra de Catalunya va donar unes expressions dures a Gracián i a la Catalunya que ha adulterat com Francia, però és interessant de veure el ressò d'aquesta guerra i un complement del gran llibre que havia fet mossèn Sanabre. La Guerra de Catalunya, que és el fenomen més gran polític de temps barroc per Catalunya, ha tingut un gran historiador que era mossèn Sanabre, però mossèn Sanabre era un home molt pintoresc, perquè ell és un home que quan va venir la Guerra Civil es va tornar anticatalanista, quan va passar amb molts sacerdots i molts frares i molts capellans i molts religiosos. Va passar en un moment en què era, no diré franquista, però vaja, que no volia saber res de la República ni del catalanisme. Va començar a estudiar la Guerra de Catalunya amb aquest esperit i que van sortir els documents de tal manera, van ser tantes barrabassades que va haver començat a veure que va començar a canviar i va acabar una altra vegada amb la tenitat d'igualtat. Aquesta era mossèn Sanabre, és a dir, com la investigació històrica pot donar una serenitat, pot donar també una exaltació. El llibre de mossèn Sanabre és molt important, després hi va haver una rèplica a la Universitat de Madrid d'un caputxí navarrès, però realment les coses que ha portat no tenen en terra tota la construcció de mossèn Sanabre. Jo havia volgut que un dels meus deixebles catalans de Roma fes un complement de mossèn Sanabre, aprofitant a fons tota la Biblioteca Barberini, que està depositada a la Biblioteca Vaticana. Hi ha una sèrie de volums dels cardenals Barberini, que els nebots del papa Urbà VIII, que havia estat aquí com a anunci, i que hi havia gent, molta gent catalana, que l'escrivia amb molta confiança, pensant que seria l'home que podria intervenir, que de ser no prengués part contra Catalunya en aquells moments en què s'havia aliat amb França, que era realment un principat de França. I això em va portar a un estudi actiu i polític, que és una nova aportació a la guerra de separació de la revolta dintre dels segadors, del corpus de Candit, corpus de Sant, des del romanticisme, de l'any 1640, que realment, ressaltant en els fons que Vicenç Anabre no va, tampoc no tenia cap obligació de veure tots els fons, va veure els fons essencials, els essencials polítics. Llavors jo vaig ressaltar tot el que hi havia a la ciutat de Bruna d'Aragó, en els fons de religiosos, de la ciutat de Perpinyà, que era ciutat fronterera en temps de guerra, perquè hi ha molta cosa molt interessant i molt important, a la ciutat de Reina de València, on hi havia la ciutat provincial, a la ciutat nacional de Madrid, on ens van assegurar els documents més importants i que creien en temps de campomanes que podrien ser més comprometedors, i el que hi ha a l'Acadèmia d'Història. I allà em va sortir una gran documentació que em van permetre de fer un treball bastant a fons sobre la situació dels jesuïtes durant la guerra. És a dir, hi ha un contrast entre la guerra de Catalunya de separació de l'any 1640 al 1652, que és la submissió de Barcelona. És molt curiós que s'ha de subratllar que el canonge més catalanista i més anticastellà que hi havia era un del Rosso, d'origen sard, perquè els sards s'havien sentit molt catalans, i quan en general la imposició del castellà a la Sardenya es va molestar molt, i quan venien a Catalunya es considerava més catalans que els catalans. Hi havia una sèrie de cartes d'un catalanisme exacerbat d'aquest canonge de Rosso, que ell de cap manera no volia quedar a Barcelona si entraven els castellans, i al final s'hi va quedar també. Era molt difícil, acabada la guerra i la part dels Pirineus, no hi havia més bé que acceptar els fets consumats, no? Però aquella gent tan abrivada es manifesta a través de la correspondència privada, no a través de la documentació pública. S'ha de veure una part i l'altra, i això em va portar a fer aquest treball sobre els gestos de la guerra de Catalunya, en què van jugar molt, molt hàbilment, no es van decantar. Hi havia un grup, no és curiós que mentre a València tots els jesuïtes eren anticatalans, en aquell moment ja estaven a favor del rei, a l'Aragó el grup de Gracián veia i preveia evidentment que després de la guerra de Catalunya, Catalunya perdria tota la seva autonomia, i després de Catalunya la perdria també Aragó, i en general tots els aragonesos, fent conxorxa amb el virrei d'Urdaneta, varen sempre intentar que no s'arribés la guerra. És a dir, com que els aragonesos deien que ells no podien entrar a una guerra fora d'Aragó si no era present el rei, varen pensar que obligant el rei a venir a Aragó per no fer un contrafur, que ja la guerra no es quedaria, però el rei va deixar totes les seves tècniques i totes les seves actrius a Madrid, i lentament se'n va anar cap a Saragossa, on va ser rebut triomfalment, però allò va ser un fracàs de tota la política de la dictadura d'Aragó, perquè hauria volgut que el rei no vingués, perquè en aquest cas no es podria haver fet la guerra contra Catalunya, perquè es feia contrafur. De fet, va acabar aquesta guerra perdent nosaltres una gran part de Catalunya, que és la meitat de la Cerdanya i tot el Rosselló, amb els comtats i vescomtats veïns. Va ser un desastre en tots els sentits, i Gracián això ho va veure i ho va preveure profundament amb el duc de Nogera. Els jutges van quedar en una situació en què hi havia alguns molt exaltats francòfils, de manera que fins al punt que, per exemple, hi havia tant Paravilles, que es veu que va ser un francòfil extraordinari, i que quan van recuperar els francesos després d'haver abandonat la ciutat de la Seu d'Urgell, llavors van enviar aquest Paravilles francòfil perquè fos rector de la Seu d'Urgell, i el rector de Perpinyà va procurar que fos un perpinyanès, un pare dels camps molt, molt intel·ligent, un personatge que realment, d'una banda, va continuar publicant llibres de piedat en català durant el temps de l'ocupació francesa, i de més temps de dominació francesa, que al mateix temps preparava la primera biografia castellana de Sual, es va publicar a Perpinyà en temps ja de la nació francesa, que era el pare dels camps, una gran família de Perpinyà, que van mantenir-se, i fins i tot algun que durant la guerra havia jugat una mica a la política francòfila, al final va ser el confés del marquès de Morgana, que va ser el primer virrei que va venir després de Dijon d'Àustria, una vegada recuperada Barcelona l'any 1652. Va ser una cosa molt equilibrada, molt diferent, perquè tampoc no tenim tanta documentació, de la guerra de successió. La guerra de successió, en temps de Xiluc, de fet, Felip V només va expulsar 17 jesuïtes de la Corona d'Aragó. D'aquests 17, dues terceres parts aproximadament són aragonesos. La tercera part eren catalans. De Catalunya va ser exiliat el viceprovincial, el seu secretari i el rector de Vic. Que Vic era el centre dels austriacistes, evidentment, no? Els altres eren germans pejudors. I a Aragó eren més els germans pejudors que els sacerdots. Els que van ser filials va ser el viceprovincial i el seu secretari i el rector de Saragossa. Tots els altres eren lleis. Això vol dir que la guerra de successió i la participació de la corona d'Aragó en favor de la Xiluc era una cosa enterament popular. És a dir, eren els lleis, més que no pas els sacerdots, els que estaven a favor de la Xiluc. Representava la popularitat, la continuació d'una tradició. I és un fet molt important. En aquest moment va haver aquesta sèrie de gent, i jo he seguit tota la història d'aquests 17 jesuïtes exiliats, persones activíssimes que arriben a aclaparades a Itàlia, que ara fan res més en la seva vida, d'altres que s'adapten al món de Milà, perquè generalment aquests espanyols exiliats, com que la reina d'Elisabet de Brunswick, que era molt contrària a l'actitud del seu marit a favor de la corona d'Aragó, perquè en aquell moment es pensava que el pervint d'Àustria havia de ser d'amistat amb França, que després s'hauria amb el matrimoni de Lluís XVI amb Maria Antonia, i es preparava aquesta amistat d'Àustria amb França. És realment de França, que era molt intel·ligent i va veure que una amistat constant de l'Àustria, sobretot ja quan Espanya no estava abans de la casa d'Àustria, era realment impossible. La reina Elisabet va ser molt anticatalana i no volia que hi hagués catalans. Volia que hi hagués almenys el número possible de catalans a Viena. Hi havia un grup molt fort, I allà es reunien els que venien de la corona d'Aragó, catalans en gran part, molts aragonesos, alguns de la gran noblesa espanyola, entre ells les famílies del comte de Fernán Núñez i del comte de Aranda, que seran dos grans amics de Carles III. És una mica aquesta contradicció de la qual ja parlarem després. Però en aquell moment, era de successió, és una cosa complicada de la qual ja parlarem quan en tractar del segle XVIII. I aquest és l'interès que jo he tingut pel barroc, d'una manera particular. Un interès que és en part literari, en quan va començar per el coneixement i l'estudi directe del teatre barroc, quan era ja estudiant, després per l'interès meu particular per l'escriptura d'Eugeni II, que nosaltres joves encara ens fascinaven als anys 20, tot i haver marxat a Madrid d'aquella manera tan impensada, i també perquè aquest desig de poder interpretar un Gracián des de dins. És a dir, no basta veure uns documents si no la saben interpretar, i si no hi ha dintre d'aquest marc de la conflictualitat interna de tota la corona d'Aragó, en la qual les jesuïtes són ficats també, perquè aquesta conflictualitat va ser claríssima durant la guerra. Durant la guerra, València va estar sempre al costat del rei Felip IV i amb la Xiluc, i a Aragó hi havia un gran partit que era contrari a la Xiluc i contrari a la política del rei IV, com he indicat. M'ha de dir, l'estudi sobre Barroca ha estat central una mica del teatre, com d'un interès que vaig tenir des de molt jove, del teatre Barroca sempre ha continuat interessant-me, la figura de Baltasar Gracián, perquè que representa una gran figura aragonesa que dona un valor a la corona d'Aragó, per una banda, amb un gran sentit de l'autonomia d'Aragó i de la diferència d'Aragó, l'exaltació d'Aragó damunt de tots els pobles d'Espanya, és una cosa una mica xauvinista, diguem així, però per altra banda també representa un aspecte de la cultura literària de l'Aragó amb una gran afinitat amb el poble català, i amb una especial simpatia. De manera que hi ha un fet molt curiós, és que quan es va donar el decret de la Generalitat, quan va començar la guerra, que tots els capellans i religiosos que no eren del Principat podien marxar, i que els que volguessin i que no tinguessin una escritura anticatalana podien quedar, els jesuïtes aragonesos s'hi van quedar tots durant la guerra del 1640 a 1652. En canvi, la lluita que hi havia en el monestir de Montserrat entre els monjos castellans que s'havien imposat de Valladolid i els monjos catalans va esclatar de tal manera que el pare Vareda, en la seva història de Montserrat, no es va atrevir a publicar tota la documentació que tenia, De manera que els monjos de Montserrat van anar a buscar un sentenciador de camins, que es deia el Villaret. General, els sentenciadors de camins, el segle XVIII, dins del barroc, eren fadrins externs de les grans cases pairals que tenia Déu. De manera que eren precisament els que es va coordinar de la Serra Llong, que són les millors nobles, però famílies de llevatge, en què els fills externs que anaven sense reja, que s'anaven a saltar al camí ral, per on passava l'or i la plata que venia d'Amèrica, que ja estava empenyada a la banca de Gènova, per tant, perquè és el milà de Catalunya, i l'única solució d'aquests petits estens era d'anar a saltar les comitives que portaven l'or, no? Aquesta és una mica, i els monjos de Montserrat, això ja al final, ja posteriorment, al temps de la guerra de Catalunya, van entendre els catalans amb el Villaret, i el Villaret va anar a Montserrat a fer una espècie d'agafada de tots els monjos castellans, i es van portar a Valladolid. Es van quedar a Madrid i a Madrid van crear el Montserratillo, que és l'església de Montserrat que està al carrer de Sant Bernardo tocant a l'antiga universitat, el que és l'Institut d'Espanya. Aquestes actituds són molt curioses perquè de vegades pensem només en els aspectes de política externa i militar, i que les guerres ens donen una visió social molt més profunda, sobretot en aquest cas quan hi ha figures de tanta categoria intel·lectual com la figura de Baltasar Gracián, que interessa encara actualment, és un dels autors que interessa d'una manera natural. Amb una nota que voldria remarcar com a última cosa, perquè ja ha passat una hora en sena, no? I és que l'única obra de Gracián que no havia estat traduïda a cap llengua, l'única, era l'Agudeza. La que a més havia estat traduïda en diferents títols és l'Oràcula Manual, perquè va ser un best-seller de totes les llengües, en alemany, en anglès, en francès, en italià, amb moltes edicions i moltes traduccions. L'única, o que no va interessar, o que no van usar, no s'hi van atrevir, va ser l'Agudeza. Esclar, l'Agudeza, que és quasi una antologia de textos barrocs comentats per Gracián, si esteu al comentari del text castellà, buscant per exemple la traductoria castellana diu los retruecanos, buscant per exemple les falses interpretacions, buscant les dualitats de paraula, que és una cosa que ell va cercant constantment exemples de totes aquestes figures retòriques, era molt difícil de poder explicar això, i per tant la Godeta ningú no va gosar traduir-la. Doncs recentment s'ha publicat dues traduccions franceses el mateix any, una completa i l'altra incompleta. L'una més és l'Art de l'Ingenio, que va ser el primer esbós publicat ja anteriorment, quan hi vivia Oscar, i l'altra, la traducció completa, feta precisament per Mademoiselle Michel Baudru, que havia estat professora de la universitat, després va ser cap de gabinet de Mitterrand, ella quan la va restaurar a París era cap de gabinet de Mitterrand, i ara és la rectora de la Universitat de París. La rectora del Pau de la Universitat de París, ja sembla que la Universitat de París són més múltiples, hi ha un rector, una rectora, que és un títol més aviat que abraça totes les universitats, i després hi ha un director, un president de cada una de les veritables universitats. Doncs aquesta és una traductora i fa una traducció esplèndida de la Godeza, amb l'únic defecte és que naturalment els escrits en vers no es tradueixen en vers, mentre en canvi Pellegrin arriba a fer traducció en vers dels textos en vers castellans. I últimament ha sortit una edició molt bona de la professora Poggi en italià, que va tenir un èxit molt gran, ha dedicat tot un congrés al Centre d'Estudis Internacionals d'Estètica de Palerm sobre la traducció de Gonzalo Gracián fa 4 o 5 anys, i aquests anys també s'ha publicat el Gracián complet fora de la Godeta, però el Gracián complet s'ha publicat en romanès. Marcolesco ha fet la traducció de tot el Gracián fora de la Godeta, i em va dir que ell, després de l'exemple que havien donat Itàlia i França de fer una nova traducció, que també s'animaria a fer una traducció. I per què aquest interès actual per la Godeta? Simplement perquè s'han superposat dos tipus d'investigació estètica que poden trobar en la Godeta un brou de conreu, podríem dir, no? És a dir, per una banda, en primer lloc, el transestructuralisme, a veure com ve que tenim una obra tan magníficament estructurada amb una sèrie d'insinuacions de possibles sortides, que els primers capítols donen les possibilitats de fer fins a 9 o 10 agudeses de diferents tendències, perquè hi ha l'agudesa de pensament, hi ha l'agudesa de la metàfora, hi ha l'agudesa de l'acció, i posa només com a centre, que això ve, cau enterament en un interès dintre de l'estructuralisme. Va començar l'interès a França dels estructuralistes, quan es va passar ja, va passar de moda l'estructuralisme literari i va començar el semiotisme, no hi ha ningú que presenti per una banda en la seva obra principal de creació, que és el Criticon, tantes possibilitats per la semiòtica, això, sense comptar que la Ludeza precisament és una explicació de Gracián a l'explicació dels signes i de la imatge, sobretot, perquè en el fons ell no és un poeta, i a partir de l'altre dia que jo deia que no hi ha de ser tan necio que no sé escriure dos versos, ni tan tontos que escriure més de dos, però si tot tenia una habilitat tan gran per la interpretació dels poetes que realment les interpretacions més profundes de Góngora i la revisió de Góngora com a gran poeta espanyol no es va tenir, és a dir, s'ha de passar de Gracián a la generació del 27, és a dir, s'ha de passar un salt de dos segles i mig per arribar a l'interès de considerar Góngora com el més gran poeta espanyol. Això ningú no s'esperaria d'un home que segons una dialèctica escolar de Benedetti Pelayo seria el representant del conceptisme en comptes del culturalisme. I això dona peu a que l'actual estructuralisme hagi fet lloc a una sèrie de congressos, de simposis, de lliçons internacionals i sobretot d'edicions i traduccions ben fetes de les obres de Gracián, que encara en queda com un personatge central de la cultura marroca europea. I per això que en aquest sentit també en un sentit europeístic. I recordo, he parlat aquí moltes vegades dels meus mestres en història institucional i política, que era l'Antoni de la Torre, amb el qual va ser treure el mètode, que jo li quedo molt agraït. Ell era molt positivista, nosaltres de la legislació eren neopositivistes, nosaltres no creiem en la validesa absoluta dels documents, ni creiem que la ciència històrica podia ser una ciència tan exacta com la física, com les matemàtiques o la química, com creien els positivistes històrics, però conservaven els positivistes el mètode i tenien la novetat de la interpretació que després de diferents punts de vista els mateixos documents poden ser interpretats de diferent manera. D'aquesta manera, crec que de Jordi Rubió em deia un dia, diu, nosaltres, això ja ho he indicat, no sé si fins i tot si en aquest volum que teniu aquí de temes i vall història ho he inclòs un pròleg als treballs de Jordi Rubió sobre l'humanisme i el Renaixement, un dels pròlegs que he fet amb més efecte i que m'ha costat més temps i més reflexió, i em deia un dia el doctor Rubió, deia, nosaltres els catalans amb els mallorquins ens podem tractar com a germans. Ell recordava l'amistat germanívora del seu pare, l'Antoni, amb Costa i Llobera, i l'amistat particular d'ell, sobretot amb el Miquel Ferrà, poeta i historiador. Diu, amb els valencians ens hem de tractar, som cosins, i ens hem de tractar com a cosins si no volem que s'allunyin més de nosaltres. I ell deia, és una cosa que a mi em fereix, de que Catalunya es tracti amb tan poc respecte als regnes d'Aragó i de València. Hem de tractar de ser temes amb el mateix interès que les nostres coses, però amb un gran respecte. Jo m'ha agradat molt que vostè, com a jesuïta i com a català, s'hagi ficat en Gracián, i li aconsellaria que no deixés aquest tema, perquè per tota la història nostra, tant política com història cultural, aquesta connivència en València i en Aragó són igualment importants. Aquesta era l'actitud d'un home que representava en aquell moment, no diré quasi le maître pensé, però sí que ha estat el maître pensé de tots els filòlegs i de gran part dels historiadors de la cultura. Perquè a través de Gracián he indicat com m'ha interessat, havent sortit de ser medievalista, em va interessar una figura tan característica del barroc com Gracián, i a través d'ell he passat a la història de la Guerra de Catalunya amb troballes interessants, sobretot d'aquestes actituds diferents dels diferents regles del Corona d'Aragó respecte a Catalunya. Però bé, si teniu alguna cosa a preguntar, doncs penseu que potser m'he allargat una mica massa avui. Vull silenci sepulcral. Que el barroc no... Digues-me.
No sé si s'ha equivocat, però Gracián va estar
també a Tarragona, no? Gracián, sí. Primer, Gracián coneixia... Sí, Gracián no sabem si coneixia Barcelona, això no ens consta. Ell va ser novici a Tarragona. I allà, realment, era un noviciat en què hi havia catalans, aragonesos, valencians i mallorquins. Ell tenia una gran, va tenir sempre una gran amistat amb els valencians i un any més breu pels mallorquins. I en això no el puc lloar ni molt menys, perquè tinguem en compte que els mallorquins, com insulars, tenien una vida molt, molt interior, que després de noviciat, per exemple, els mallorquins tornaven a Mallorca i no hi havia contant amb els mallorquins i la gent peninsular. Quedaven tot el dia, els fills dels mallorquins feien el noviciat a Tarragona, després eren enviats a Mallorca, quedaven tota la vida allí. La major part de jesuïtes de Mallorca era mallorquins. I enviaven a la península aquella gent que era estranya, insuportable, llavors per canviar l'ambient el tenien fora. I per tant, una persona estranya, una persona inquieta, per ella és un mallorquín. I uno que sincerament diu, jo soc molt inquiet i no sé per què, mallorquín. Perquè coneixia només l'ambient petit en què vivien els jesuïtes d'aquest temps i feia aquestes generalitzacions que són molt exposades a generalitzar d'aquesta manera. Perquè en aquells moments els mallorquins tenien gent de molta categoria i tenien una gran catalanitat. Cal tenir en compte que el Col·legi de Montición era una de les esglésies en què es predicava fins al segle XVII només en català. I quan va venir un rector valencià que va posar la moda de València de predicar en castellà, estan pensant, com jo dic, va pensar ràpidament, que això és una ficció imaginativa, que la Mare de Déu li deia que el rector pagaria el purgatori aquell sermó perquè era un sermó de vanitat i no un sermó de convenciment. Però això vol dir, jo no admeto la historicitat d'aquest fet i d'aquesta aparició i d'aquesta revelació, però que si demostra és l'ambient que hi havia en el Col·legi de Montició de Mallorca, en què tots eren mallorquins i molt mallorquins, i la llengua normal del col·legi i de la predicació era el català. Ell va ser després professor de Lleida, de casos de moral. Una altra cosa, que aquí ja anem a un jesuitisme molt refinat, que naturalment les cases dedicades exclusivament a la predicació dels jesuïtes, que és les cases professes i les esglésies, no podien viure de rendes, no podien tenir capital per qual vivissin de rendes. En canvi, els col·legis no podien viure sinó per rendes, perquè això era una determinació del dret comú, del dret civil i del dret canònic. Un col·legi havia estat fundat. I per tant, els jesuïtes dels col·legis havien de tenir una fundació de les rendes de la qual poguessin ells viure sense haver de demanar una matrícula als alumnes. L'ensenyament era gratuït, però hi havia un fundador que havia donat unes fingues, havia donat una equipa a Girona, van ser dos germans agullanes, sacerdots, que van donar les seves possessions, tenien també un benefici de Sant Martí, que per això el col·legi va ser de Sant Martí, i de la renda de les agullanes, doncs, i també de jesuïtes gironins que quan feien testament en fer la professió donava els seus béns normals a la ciutat de Padania, així es va mantenir aquest col·legi des de la Guyana fins a l'any 1767. No? Ell era com a professor de Lleida, però Lleida és una ciutat en què els bisbes volien sempre tenir jesuïtes perquè els acompanyessin les visites pastorals i per fer prèdiques al poble i per treballar amb els sacerdots. I realment, com que els bisbes volien sempre que hi hagués una vida meravellosa, crear un col·legi, però com crear un col·legi al costat d'una universitat tan important com és Lleida? També que tenia l'Universitat de Girona, però no es podia comprar l'Universitat de Girona amb l'Universitat de Lleida, que va ser la primera universitat de la Corona d'Aragó. Com que van acceptar d'anar allà com a ajudants del bisbe, però com que els ministeris que feien amb el bisbe no donaven el moment suficient per viure, es va crear una espècie de ficció, com que fem un col·legi en quart, que pugui viure de rendes i que es doni unes classes, et donaven algunes classes de gramàtica, poques, perquè hi havia una universitat que tenia les seves classes, i després hi havia un professor de casos de moral, és a dir, de moral, i el professor de moral durant 3 anys va ser per la Sagrada Família. Veure que tot el que diu la Sagrada Família sobre Catalunya pot venir en part del seu noviciat de Tarragona, però sobretot del seu ensenyament a Lleida. Ara, va ser un moment molt trist, perquè, clar, com que Gracián era considerat pels jesuïtes com a amic de Catalunya, quan el marquès de los Vélez va ocupar Tarragona en la guerra de la separació, doncs van haver de buscar un jesuïta que fos amic dels catalans i que no fos enemic dels castellans. I en aquell cas van fer Gracián vicerrector. Quan es nomena un vicerrector és per dues coses, perquè no hi ha hagut temps per consultar Roma perquè el nomenament de rector s'havia de ser firmat pel general, o bé perquè volien fer una prova a veure com anava. I Gracián, ell que era diguem així, el model de la prudència, l'oràculo manual i l'arte de prudència, doncs es va embrancar amb qüestions econòmiques amb un plet que va fer perdre quasi tots els béns del Col·legi de Tarragona. No obstant que ell va anomenar, és a dir, això vol dir que tenia bons contactes amb els catalans d'aquell temps, amb els catalans més compromesos amb la Generalitat i amb França. Ell va anomenar com a advocat dels jesuïtes de Tarragona només que Fontanella. Fontanella, el gran advocat Fontanella, era l'advocat de la Generalitat que va assistir a les reunions de Münster, la part de Vestfàlia, per salvar la situació de Catalunya, de manera que, però econòmicament va ser un fracàs. I ja des de llavors no va anar a fer més rector. Va anar a València una temporada, a València es va trobar amb una magnífica biblioteca antiga, que era la biblioteca de l'hospital, que després va passar a la universitat, i va passar uns quants anys suportant uns valencians que ell no en tenia mai. I després temps a València va sortir totes les fulles que va escriure ell contra València, que a mi va atendre bastant exagerades i bastant apassionades. Perquè ell coneixia certament Tarragona com a novici i després com a vicerector, i abans 3 anys de l'estada a Lleida. L'impressió que fa és que quan ell parla dels catalans, parla dels catalans de Lleida, d'una manera particular, per la manera de ser, pel seu caràcter, per la seva fidelitat, sembla que a mi s'havia de telefonia. Ell no sabem, ell va ser destinat a Lleida des de València, no havia de passar necessàriament per Barcelona per anar a Lleida, també que no ens costa. Que... I jo crec que si hagués parlat de Barcelona, alguna il·lusió es faria en el Titibon, com sempre tot, que seria tan sent... És a dir, Cervantes és aquest que desorienta la gent, no citant els autors que més deu. Ell, evidentment, hi ha dos autors que han estat inspiradors de moltes de les seves obres, que són Zurita, del meu particular, i Cervantes. Zurita per la visió del polític, de Fernández Catòlic, que exactament cal en tot el pensament de Zurita i en totes les bases del pensament historiogràfic de Zurita. I l'obra de Titicón no es comprèn sense abans el Quijote. I en canvi, de Zurita i de Cervantes no parla més que una vegada, i de Zurita diu que és un home confús i que no té sentit de l'estil, és veritat, no. Zurita no és un escriptor brillant, no és un historiador tipus Mariana, per exemple. És un analista, però que en canvi ell, que era crític, hauria de veure que és el més gran historiador crític de l'Espanya de finals del segle XVI. Això ho havia hagut de veure i no va reconèixer perquè totes les solucions que fa els reis de l'Ecos estan preses a Zurita i no els cita mai. Que hi ha una ocultació sistemàtica de les seves fonts principals, cosa molt típica del barroc. Molt bé, doncs digui.
Obres com Lederer, el Político, sí. Tant el Fulgo de Ferran Catòlic, es percebia clarament un pensament polític o és aquesta tradició del manual de
És a dir, aquí hi ha una exageració per part dels italians de fer dependre tant l'oràcul manual com el polític del pensament italià. Ell coneixia molt bé les fonts italianes i dels aforismes de l'oràcul, els 100 primers es poden trobar detectats a molts autors italians del Renaixement, de Sciato, de l'època de Sciato i anteriors. En canvi, tota la part segona i tercera, no hi ha pas perquè són una sèrie de tercers aforismes, que són molt personals d'ell, amb influència, però molt personals. Ara, respecte del polític, sobre aquest punt, ja pràcticament està tot dit i tot fet. Jo us recomano, és molt difícil de tenir perquè ara està exaurit, un llibre monumental d'Àngel Ferrari, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de Madrid, que va morir fa pocs anys, era company meu a l'acadèmia, una persona excel·lent, un fill de família senzilla i humil, del qual era guapíssim, es va enamorar de filla d'un títol alt d'Espanya, i això li va permetre de viure amb una amplitud econòmica extraordinària i fer-se una biblioteca de 100.000 exemplars. Ell era l'únic de l'acadèmia que coneixia perfectament l'alemany i que tenia una quantitat de llibres alemanys esplèndids, i d'aquesta manera, a través d'un deixeble de Mainé, que sempre havia pensat que la seva visió del seu llibre El Político, Fernando Católico, el títol de l'obra és Fernando Católico i Matasar Gracián, doncs que era una espècie d'un deixeble de Meineke. Ell mateix havia estat, no, ell va ser alumne d'un deixeble de Meineke, de manera que tota la mentalitat de Meineke, tota la metodologia de Meineke, meinekeana, va passar a aquest llibre meravellós sobre Baltasar Gracián, un llibre que semblament és d'un historiador que arriba al fons de la qüestió amb una erudició i amb una penetració filosòfica com es pot donar poques vegades, una concentració d'un home que és a la vegada un gran historiador, un gran pensador polític i un gran escriptor com era Ángel Ferrari. Doncs era un home enterament desconegut, perquè la gent no se'n passava un tot fenorme, aquest llibre de Baltasar Gracián, que es va publicar l'any 46, si no recordo malament, i es va reservir només l'any 86, de manera que vol dir que va trigar 40 anys es passa a Calpe a fer servir aquesta edició. I és un llibre tan meravellós. I em deia Ángel Ferrer un dia, dice, los únicos que han apreciado mi libro son los catalanes, sobre todo Vicenç Vives y usted. Que tenia una gran admiració per Vicenç Vives. Quan va sortir aquell llibre, Vicenç Vives, que és especialista en Ferran Catòlic, el va llegir amb un entusiasme extraordinari, me'n va parlar amb un entusiasme molt gran. No coneixia personalment encara Ángel Ferrari, era andalús, de naixença, no havia s'havia volgut entre Madrid i Alemanya, era la seva vida, anava molt poc a Sevilla, i em va dir, la recensió més aguda, més penetrant que s'ha fet d'aquest llibre és la que va publicar Vicenç Vives a Destino. Només en aquell moment en què ell, per guanyar-se la vida, havia de publicar un article de Destino. Realment, aquesta visió, ell tenia un coneixement molt ampli de tota la filosofia política del temps. Potser les fonts principals, que cita poc, són principalment Botero. Botero és un home que va intentar, com Mariana aquí a Espanya, de fer un Maquiavel cristianitzat, distingint entre la dolenta i reprobable i condemnada raó d'estat de Maquiavel, perquè havia estat condemnat a l'Indes el príncipe de Maquiavel, i en canvi la bona i necessària i prudent raó d'estat. És a dir, agafava la raó d'estat de Maquiavel fent veure que l'atacava i a la fons era per fer un maquiavelisme cristià. I en el fons aquest retorciment ell el veu també en la figura de Ferran el Catòlic. Ell projecta una mica aquest pensament del manierisme polític italià d'una manera particular i també dels filòsofs polítics de França del final del segle XVI, coneguts a través, ara per Ángel Ferrari, a través de Pierre Menard, quan vam parlar l'altre dia, doncs van ser una mica la base, però és un llibre enormement estructurat i demostra una coneixença perfecta de tots els corrents polítics d'Europa que arribaven a Baltasar Gracián. Com hi arribaven? Per quins mitjans? És a dir, sabem, per exemple, que quan ell era professor d'Andia, va ser un professor també de filosofia a Gandia, es van comprar molts llibres estrangers en els temps que ell era allà. D'altra banda, ell en les seves cartes a l'Estanosa parla de la gran riquesa de llibres moderns que trobava a la biblioteca de l'hospital, que era la facultat més important de la universitat, i per tant era la biblioteca universitària. També tenia la gran amistat amb l'Estanosa de Huesca, el seu gran amic, que vivia a 50 metres de distància al Palau de l'Estanosa, a 50 metres de distància del Col·legi de Jesuïtes, i ell tenia una biblioteca fantàstica, de la qual ara tenim l'inventari publicat per un americà, no recordo el nom que he conegut jo personalment, la gent que s'ha llegut, que havent d'improvisar no resulta, a través d'aquest inventari de la Biblioteca de l'Estanosa, que es conserva precisament a la Biblioteca Nacional d'Estocolm, com va anar per allà, no ho sé, però ja s'ha publicat en edició crítica molt ben feta per aquest professor americà, molt erudit, si tingués tantes idees com fitxes, hauria estat un gran home, però realment tenia una idea per 50 fitxes o per 100 fitxes. De tota manera, va fer una obra molt bona donant-nos aquesta edició de l'inventari de la Biblioteca de Gracián, perquè llavors es poden veure quins són els llibres que ell tenia a la seva disposició. Realment, era tenir un coneixement de tots els col·legis polítics del temps extraordinari. D'una manera particular, dels autors italians i francesos. Ell els coneixia perfectament bé. Que no. Ara, el que és interessant, l'espírit històric, jo en el fons em considero sempre un historiador, un historiador de cultura, de vegades també historiador polític en alguns casos, però en aquest cas específic crec que és molt important de veure en ell una reivindicació, una reivindicació és una l'errore, vindicació de Ferran el Catòlic, quan hi havia tota una tradició castellana de l'oge de la reina Isabel, com si la reina Isabel hagués estat la presentadora d'Espanya i d'Amèrica. Això. Hi havia tota una tradició dels cronistes de cor, cronistes àulics, pagats per la reina, i aquests són els que ha fet el gran elogi de la reina Isabel. I en canvi és el primer que comença una línia de caràcter fernandista, i en aquest sentit l'obra de Gracián és paradigmàtica, perquè és el primer que obre una contracorrent dintre del món de la visió de la història. I sobretot el que és curiós és que hi ha aquesta, és a dir, és un llibre que té una volada literària tal, és com una, realment és un panegíric inspirat en el panegíric Ustayanovi de Plini el Jove. La trobada d'aquesta font no citada per Gracián és de Ferrari. Ferrari va trobar que ell va tenir com a paradigma el panegíric Ustayanovi de Plini el Jove, i va retorçar cada una de les virtuts i cada un dels defectes dels polítics, de manera que no es podia veure l'entrellat sinó amb una finor analítica extraordinària. I en fons és un panegíric, i té tota aquesta volada de panegíric, però que suposa una lectura i un coneixement enorme. Ara, amb una exageració evident, perquè ell, per exemple, que tenia aquesta admiració com a creador d'Espanya, aprenent de creador, i ell retreu sempre aquella frase de Felip II que parlant amb un polític, però ara aquí, davant d'un retrat del rei Catòlic, li va dir: a ell lo debemos todo. I això ho recorda molt. Però ell, evidentment, no parla del segon matrimoni del rei Catòlic, amb un desig de separar-se de Castella. No parla del primer testament del rei Catòlic, en què deixa tota la corona d'Aragó al seu segon net, Ferran d'Àustria, que després serà Ferran primer emperador. D'això no en parla, perquè ja ha presentat aquest mite de Ferran el Catòlic com a creador d'Espanya. En contra, és un antimite del mite dels cronistes italians i castellans que havia fet el mite d'Isabel la Catòlica. En el fons, s'ha de llegir una mica el traslum d'aquesta doble influència dels grans autors polítics del temps que ell coneixia perfectament, i després el desig de fer una espècie d'antimite respecte del mite de la Isabel. Ell era molt misògin, Gracián, enormement misògin. Ara han dit que ja no era tant, que hi ha unes grans al·lusions afectives a la seva mare, però en el fons quan ell parla de una mujer, per una dona, era una mujer muy varonil. Això vol dir que era d'un masclisme ferotge, evidentment. I és curiós que en aquells moments del barroc, en què hi havia en el món clergat i dels religiosos d'Espanya tantes dificultats de tipus sexual, no hi ha cap, en tota la documentació que he vist, que és immensa, no hi ha cap tara d'aquest tipus. En el fons, si no era misògin, ell tenia una gran prudència en el tracte amb les senyores, i tenia una gran amistat de la gent d'acord. Si un llegeix una mica a contrallum la dedicatòria del comulgatorio a la marquesa de Baduesa, evidentment trobarà allà que hi ha una admiració envers una dona per les seves qualitats humanes, també espirituals, però també qualitats humanes. Que tampoc no podem exagerar el misoginisme, sense negar-lo, exagerar aquesta misogínia característica de Gracián, perquè també hi ha algunes excepcions en la seva vida i en les seves obres. No bé, em sembla que estem tots bastant cansats. He passat ja 2:15 i demà passarem a un altre aspecte molt diferent, perquè després de mesos interessant per anar a Barroc. Sí, digui, senyora. No, però digui, jo no vull cansar-los. Jo no vull cansar-los. Sí.
I, senyor Maúl, l'aventura de fa molts anys,
sí.
Sí.
La formació literària de Gracián, molt lenta. Si no recordo malament, està copiat a Razón y Fe. A Razón y Fe, o a l'Oriací de l'Acadèmia de la Llengua, de l'Acadèmia Espanyola, un d'aquests dos llocs. Un article dels anys 20, havia vist una part de la documentació de Roma i queda molt fluix. El que es pot dir de Graciano és el següent, que ell només va fer un any d'humanitats després de noviciat. Això vol dir que havia arribat ja amb una preparació literària forta, perquè els que venien a la preparació literària forta tenien després de noviciat dos o tres anys dedicats a l'estudi de les llengües clàssiques. En canvi, ell només un any de repetició de llengües clàssiques. Això vol dir que ell havia estudiat el llatí, el grec no va dominar mai, perquè de seguida que no va dominar, el llegiria perquè s'obligava a fer traduccions del grec al llatí, però no arribava a dominar-lo com a llengua per utilitzar com a fons, eh? Difícilment el grec no. La llatina la dominava. I suposo que aquell dístic que vaig de cas parlar ahir, doncs que era un dístic seu, molt, molt conceptista i molt característic seu. Per tant, ell tenia ja una preparació, i on la va tenir? Hi ha dues ciutats que, on ell estudiaria les primeres lletres. La primera és Toledo, perquè ella es va educar amb un oncle seu, que era canonge de la Església de los Reyes de Toledo. Com que me crié, que diu ell. Per tant, si va estudiar a Toledo, segurament hi havia la influència d'aquest oncle que ell lloa molt i probablement seria deixeble del Col·legi de Jesuïtes de Toledo. Però això no ens consta perquè no tenim el llibre de matrícula del Col·legi de Toledo. Per tant, probablement entre el seu oncle, que era un canonge culte, i el Col·legi de Toledo, allà va fer les primeres. Ara, abans d'anar a Toledo, és molt possible que fes les primeres lletres al col·legi de Clatellut, que ja estava obert. A Clatellut hi havia un col·legi. Ara sabem, amb aquesta documentació tan extraordinària que ha trobat Belén Veloce, sembla que es diu, és una basca que viu a Saragossa com a professora de la Universitat d'Història de l'Art, aquesta documentació ens dona que ells es van entregar molt aviat de Belmonte, a Clatellut. Quan ell parla de la seva ciutat, no parlava mai de Belmonte, que és un petit poble al costat de Clatellut, sinó que es considerava sempre bilbilitanos. I va ser la seva admiració per Marcial, de manera particular. De manera que jo crec que la formació era simplement, de moment, la preparació normal d'un noi. Ell va entrar a l'any 18, o ja nascut l'any 1600, per tant tenia 17 anys, perquè havia acabat els estudis d'humanitats i de retòrica, i va fer tot el curs de filosofia complet. Això vol dir que no va, així com molts col·legis de jesuïtes d'humanitats acabaven amb un curs de lògica, el curs de lògica no imposava tot el curs de filosofia, sinó que era com un complement per preparar els estudiants que havien d'estudiar medicina i dret, que necessitaven un curs de dialèctica, i llavors normalment els col·legis jesuïtes d'ensenyament mitjà tenien l'ensenyament de gramàtica, de llatina i grega, les humanitats, la retòrica i un curs de lògica. Aquest curs de lògica ell no el va fer, i aquest curs de lògica no es donava ni a Toledo ni a Clatellut. Per tant, tot el trienni de filosofia el va fer, per exemple, el col·legi de Clatellut, que era on ell s'havia criat, encara que no fos un fill de Clatellut. Jo crec que hi ha, per una banda, una formació clàssica, segura, i al mateix temps una gran avidesa de lectura. Passar d'un home del segle XVII, que el major placer és un llibre nou cada dia. O sigui, això sembla una frase de Zorin, que és una frase de Gracián. Un llibre nou cada dia, quan es publicaven tan pocs llibres en un any, es va en aquell temps. A gran placer, un llibre nou cada dia. Això vol dir que ell se'n passava els llibres de l'Estanosa quan era Oscar i els llibres de la Biblioteca de l'Hospital de València quan era València. A gran placer, és un llibre nou cada dia. Que ell sabia, evidentment, llegir en diagonal i saber copsar una mica els punts vitals de cada un dels autors. Jo me l'imagino una mica, que vosaltres sou d'una altra època, perquè jo encara recordo les primeres ràdios eren de Galena, i les Galenes eren un bloc de pedra que tenia un punt sensible. Havien de tocar-se amb una punta i hi havia uns llocs en què se sentia la música esplèndidament bé. Hi havia d'altres, en canvi, que no tenien cap ressonància. Ell sabia trobar en cada un dels autors allò que ressonava en la seva esperit. Imagino que han detectat aquestes obres, com jo quan ell anava buscant amb la galena els punts als quals podria seguir les pròpies dels concerts, no? Una mica d'aquest sentit. Però aquesta frase de dir, el millor placer de la vida, un nou llibre cada dia, és una cosa d'una modernitat tan extraordinària, que realment era tot el contrari d'una mirada de tendència de l'escola de jesuïtes, non multas et multum, és el contrari, eh? La frase de jesuïtes era no moltes coses, sinó molt profundament. Eh? I que quan lloaven les persones que hi ha un refany llatí, que sembla que havia de ser l'escola jurídica, ve homini unius libri, també l'home d'un sol llibre, que serà una persona segura, serà un dialèctic, serà una nova fi. Hi havia un que deia, jo també el temo perquè veig l'home amb un sopit. En canvi, aquesta vibració tan humana que fa, que explica perquè un clàssic del segle XVII del barroc hagi estat precisament el predirector de Zorín i un dels dos predirectors de Cortega i un home de la generació del 28 i que va influir moltíssim, no dirà de Monofio Vianidós, i va ser també que el coneixia i em fa alguna al·lusió, sinó tota la gent que encara van tenir el ressò de l'època del primer obscurantisme. Era una home que ens atreia, no per ser autor de la Budeta, que era autor de l'àcula i política que m'interessava. Moltes gràcies per la vostra atenció.